Salutacions, molt bon vespre. Un quart i vuit de la nit, encara falta un minut per un quart de vuit, en tot cas el que ens indica el rellotge de l'estudi de Ràdio Castellà. Com cada dimecres, és el moment del debat, i en aquest cas és el primer debat de la temporada amb portaveus municipals. Tot just fa una setmana vam tenir segurament un dels plens més importants, sempre és el que diu el tòpic, és el de pressupostos, una mica el que marcarà el full de ruta de l'any que vindrà, el 2025, i també és un tema on de manera transversal es pot parlar de les problemàtiques del municipi, de les inversions que calen, de les despeses, de l'evolució de la salut financera dels cabals municipals. De tot això parlarem en aquest cas amb quatre dels cinc portaveus. Marc Gonsins de la CUP s'ha disculpat. I en tot cas, ja saludem Yolanda Rivera, regidora d'Economia i primera tinenta d'alcalde.
Hola, bona tarda, bon vespre.
Tenim Dolors Ruiz, portaveu d'Esquerra Republicana. Què tal, Dolors?
Molt bé, gràcies. Bona tarda.
Joan Juni, Junts per Castellà. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Direm bon vespre perquè no hi ha la Marga, que sempre sí. Diu que no se diu bon vespre.
Bon dia, té de ser. Bon
dia. Miqui Vilanova, què tal, Miqui? Ara toca castellà.
Bona tarda.
Doncs, fetes les presentacions, no m'agradaria que fos una reproducció una miqueta del ple, perquè en tot cas sí que estaria bé, doncs, vist el ple, doncs fem una lectura del que va passar al ple, si s'assembla, no? Perquè ja no està tan en calent el ple, ja ha passat ja una setmana, es va produir un fet noticiable, i és veritat que no van haver-hi vots contraris, i també potser un dels temes que, diguem-ne, des de fora o com a mitjans de comunicació sempre t'hi fixes més, és en el tema dels impostos, que és un tema que els polítics a vegades, doncs no agrada que es parli dels impostos, però bueno, es van trencar llances, no?, com diu el tòpic, en favor de que hi hagi impostos, perquè si no, no tindríem enllumenat, no?, per dir-ho d'alguna manera. Si vols, Yolanda, una miqueta quina impressió et va deixar, i després ja, si voleu, entrem en els propis detalls de les inversions, que també potser és el més interessant.
Bueno, doncs jo d'entrada diria que el regust que em va deixar el ple és positiu, és agradable. Vam portar des de l'equip de govern uns pressupostos que considerem que són molt bons pressupostos, que a més la virtut d'aquests pressupostos segurament ja no són una virtut pròpia d'aquests pressupostos, sinó que és el fruit dels pressupostos anteriors, no?, que gràcies a la gestió dels pressupostos anteriors, doncs, hem pogut presentar un bon pressupost. I bé, els vots favorables de Junts i d'Ara Toca i les abstencions de la CUP i d'Esquerra, per mi és un vot de confiança a l'equip de govern, és un vot de confiança a la feina feta, i en aquest sentit, doncs, ens reafirma que el que vam portar són els millors pressupostos que podíem portar. Estan fets amb molta cura, amb molta consciència, tenint en compte molts aspectes i molts aspectes diferencials. Hem intentat compaginar bé el que és l'estructura tècnica amb els requeriments legals, amb la possibilitat de desenvolupar totes aquelles propostes i inversions que des de l'equip de govern ens semblen que són imprescindibles. És el segon any de mandat, és el moment de començar a posar en marxa els grans projectes de mandat. Aquests pressupostos ens han permès recollir totes aquestes propostes, com la urbanització de l'espai de la Playtex, necessària per iniciar les obres del que seran els futurs pisos de lloguer assequible, tan necessaris i tan necessaris per Castellà i per la gent de Castellà i per la joventut també de Castellà. I per tant, són aquests grans projectes que teníem ganes de començar-los, perquè l'única forma d'acabar alguna cosa és començar-la primer, i per tant, amb aquest pressupost el podrem començar, i sense deixar de banda, com vaig explicar en el ple, tots aquells programes socials tan necessaris també, i que molts d'ells es van posar en marxa o es van reforçar amb els romanents que ens van permetre fer-ne ús arrel de la pandèmia. Per tant, estaven satisfets del pressupost presentat, perquè compaginava totes aquestes qüestions, i molt contents i amb una lectura molt favorable de que no hi hagués cap vot en contra.
Mm-hmm. Bueno, si vols, Dolors, pots dir el que vulguis, però potser podies començar pel final.
Doncs si comencem pel final, que és per què no va haver un vot en contra dels pressupostos, que és una de les respostes que he fet més aquests dies, perquè sí que és veritat que és notícia, que sempre Esquerra, si més no des del 2015
sí,
que vam entrar...
Vaig fer memòria i va haver-hi com un acord marc, però no recordo l'any. Mm. Em va costar... No sé en quin
pressupostos,
era, però...
pressupostos, crec, si més no des que jo sóc regidora, aquests 5-6 pressupostos que he estat votant, sempre s'havia votat en contra. I clar, en aquesta ocasió, què em trobava? Primera, que ens vam reunir diferents vegades per portar propostes que fossin incloses, i entenc que si moltes d'aquestes propostes són recollides, com a mínim donar doncs, aquesta confiança de que es podran tirar endavant. Després, que el pressupost d'inversions, uns 7 milions i mig d'euros, ja s'havien votat en altres plenaris, quan vam donar doncs, el vot a favor del projecte Playtex, que creiem que no ha de ser només per jovent, que també, sobretot per jovent, però sí per qualsevol edat que pugui necessitar un habitatge de lloguer assequible, que s'ha d'estudiar molt bé a quines persones se'ls hi concedirà. I per exemple, doncs això, ja havien votat a favor del projecte Playtex, del projecte Ampliació Emili Carles, per tant, ja havien donat un sí a aquesta part d'inversions, 7 milions i mig, que era una quarta part del pressupost, més les parts que nosaltres havíem fet incorporar i que creiem i esperem que es tirin endavant. I clar, com pots dir ara un no a una cosa que en teoria hauria de ser positiva? Et planteges molt sortir d'aquell no cap a... Us estenem la mà també per ajudar-vos, perquè sí que és veritat que a nivell... Creiem que a nivell doncs, de polítiques feministes es pot millorar, la perspectiva de gènere és un tema que no és a fer d'un any per l'altre, però que sí que s'ha de poder treballar perquè acabem el mandat amb una perspectiva de gènere incorporada al pressupost, i creiem que aquí a Esquerra potser podrem fer bona feina amb l'equip de govern i amb la regidora de feminisme, evidentment, i ajudades per les tècniques municipals, que no dubto que també vulguin impulsar-ho. I per al tema de tecnificar el que és l'estructura municipal, d'agilitzar tot el tema informàtic, del que parlàvem ara fa un moment, de mitjans, perquè això sigui més àgil i perquè puguem treballar tots sense encallar-nos amb el que és la dinàmica normal d'un ajuntament, que avui dia hauríem de poder accedir a la informació així. I si em permeteu un apunt, perquè havíem començat, tu ja en sabes la pregunta de parlar d'impostos i, i hem tirat bueno, cap a l'altra part, però l'apartat d'impostos, nosaltres encara no hem acabat la feina sobre el pressupost i sobre l'aprovació de o el vot en contra, en el nostre cas, a pujada de taxes i preus públics. I hem detectat un parell de cosetes, una la vam detectar en el mateix plenari, que era el fet de que no s'apugés els impostos en els comerços, que per una banda era la intenció de l'equip de govern, però que en canvi, a nivell de números, el que s'hauria publicat i el que segurament a l'oficina s'hauria d'aplicar era aquesta pujada. Llavors vam fer aquesta detecció, el regidor Chema Navarro del grup d'Esquerra ho va detectar i vam prendre nota. Però aquests dies també, a posteriori, en moment aquell no vam ser prou àgils, també hem detectat una altra cosa que potser m'agradaria comentar. I és sobre la taxa de cementiris, perquè crec recordar que la regidora Yolanda, o m'equivocaré, vas dir que la intenció era pujar un 2,7 i en canvi els números ens diuen que s'apuja un 3, comparant amb la tarifa anterior. Per tant, és una cosa que esperem es pugui revisar de cara a quan ja estiguin en vigor. Mm-hmm. Vull dir que no se'ns ha acabat la feina ni se'ns acabarà, i aquesta abstenció també és un continuem
aquí,
treballant.
Aquí hi ha el tòpic, no? Document viu, no?
El ple, sí, bueno, els pressupostos són vius, però les taxes, si queden marcades, queden marcades.
Queden marcades. Fem aquesta primera roda una mica més àgil. Joan, per part de Junts va ser un sí, també vinculat a acords, diguem-ne, paral·lels, no?
Exactament.
D'inversió.
Vull dir, ens vam reunir ja, vam començar el mes de juliol, les reunions, i llavors bueno, vam fer tota una sèrie de propostes, i va haver-hi la part més important, que ens vam posar d'acord, vull dir, ens les van concedir. Hi havia una altra part que hi havia tota una sèrie de condicionants que durant el mandat doncs, esperem que la majoria d'elles doncs, es puguin anar executant. Llavors, bueno, l'any passat també vam fer exactament el mateix, i a partir d'aquí doncs, esclar, el nostre vot doncs, com no podia ser d'una altra manera, tenir de ser favorable. I també ens n'alegrem, doncs, de que el resta de partits polítics, doncs, bueno, ara toca votés també a favor, i la CUP, que ja l'any passat es va abstenir pels pressupostos també amb perspectiva de gènere, ho dic bé, doncs, i ara aquest any s'hi ha afegit Esquerra i ens n'alegrem.
Una pregunta que és que m'ha vingut ara al cap, i si després comencem, la vull fer a tu, perquè no sé si hi ha certa tendència ara a la comarca, perquè és el que més controlo, no? Aquests acords PSC-Junts, quan justament a Catalunya, no?, justament el govern PSC, doncs, la possibilitat Esquerra, són uns moviments tectònics que potser Castellà aneu per lliure, no ho sé, per això t'ho deixo anar, no? Perquè sé que a Sabadell, per exemple, hi ha pactes, a Terrassa, doncs justament ha sortit Esquerra del govern, on Junts també hi és. No sé, vosaltres treballeu per lliure, o sí que hi ha aquesta idea una mica comarcal de anem a explorar, o clar, com que hi ha més governs socialistes, potser doncs, has de pactar amb qui governa, o aquesta idea de buscar pactes?
Nosaltres ens centrem en el nostre municipi. Vull dir, tot el que passi fora del nostre municipi, procurem de que no ens afecti amb les decisions que prenem nosaltres aquí. Vull dir, nosaltres estem aquí per defensar el municipi, fer propostes perquè els vilatans, doncs, tinguin millors condicions, i ens centrem aquí. Vull dir, no ens influencia, ni tampoc tenim cap ingerència des de Junts amb el que nosaltres fem aquí. I a més, l'altre dia que va venir el Rull i vam estar fent un repàs de tot, vull dir, inclús ens va felicitar, doncs, per aquests 16 mesos, em sembla, que portem, doncs, les iniciatives que portem, que, bueno, que per sort, doncs, bueno, s'han pogut portar a terme i s'han pogut aprovar, i tot això és per millorar el poble. Vull dir, quan més gent pensa, més coses es poden fer.
Sempre, no? Sí.
Sempre hi ha visions diferents, que encara que l'equip de govern, doncs, són molts regidors, però, bueno, sempre hi ha alguna visió externa que vigilant, o com ara Esquerra, no?, que ha fet el tema dels números, doncs, que ha trobat aquestes deficiències que nosaltres amb això no ens havíem... Ens vam refiar del que ens deien i no ens vam posar a mirar els números, i això ho vam fer-ho mal fet, no?
Ja ens toca acabar la roda. En aquest cas, a Miqui, ara toca, com que sou municipalistes, no faré una pregunta com la que li he fet al Joan. En tot cas, sí que vau pactar també coses amb l'equip de govern, no?, de cara al vot favorable.
Sense partidismes, nosaltres vam fer treballant com una plataforma municipal, intentant buscar el millor per a tots, o ens votin a nosaltres, o votin a qui votin. Quan votem uns pressupostos són per a tots els castellarencs i busquem que sigui el millor possible. Nosaltres vam agrair a l'equip de govern que la mà estesa que vam tindre amb tots els nostres punts. Sí que és veritat que ara també haurem de veure que el seguiment es vagi complint i es vagi fent, que és la nostra obligació a l'oposició de fiscalitzar tot això. El que sí que us puc dir, que inclús abans del ple, jo ja vaig poder treballar i sentar-me i començar unes taules de treball de mà de la regidora d'Educació, que amb molt bona predisposició, i ho vaig dir, ho torno a dir, doncs va presentar els tècnics, vam poder parlar, vam poder aportar, ens van donar les gràcies, ens van felicitar, i sí que realment tenim una preocupació molt gran, ja no amb el jovent de fora d'aquí, que també, evidentment, però amb els nostres, sobretot, i creiem que podem encaminar i fer un bé a tots els joves i poder-los estendre la mà perquè millorem tots junts. Per l'altre, doncs, bueno, junt amb el Xema, la Yolanda ens va estirar una miqueta les orelles, perquè és veritat que ja ens ho havia dit en les reunions anteriors, i havia dit que no pujava el tema de les taxes del mercat, i nosaltres, clar, érem nosaltres dos, i vam rebre, jo vaig subratllar de seguida, li vaig marcar, i allà amb el torn previ, pues molt ben corregit, amb les dades que duia, pues ho va indicar molt bé. Aquí no es tracta de medalles, sinó de que realment hi havia una cosa que no estava correcta, i ho vam solventar allà mateix. Es va fer una esmena, es va votar, i vam continuar endavant. Nosaltres sí que realment, jo veig personalment, i amb el grup nostre, ja no a nivell de Castellà, a nivell de tot arreu, nosaltres veiem que els pressupostos en els ajuntaments, la part d'AU i de personal, és un gruix molt, molt, molt gran de tot. Sí que és veritat que aquests pressupostos s'enfoquen molt bé de cara, pues, a serveis al municipi, tant l'escola com la piscina coberta que s'està en reparació, com tot. Llavors, sí que creiem que no és qüestió de posar pals a les rodes, dir el que no ens agrada, el que no ens convé o el que no veiem clar. Uh-huh. Per exemple, innovació, ho vaig remarcar, que ha baixat molt amb el tema d'informació, amb el tema d'això, pues, hi ha un pressupost important i jo crec que s'estan fent bé les coses, però llavors sempre pues, fiscalitzar una miqueta i controlar que realment totes es compleixi. Però jo sí que repeteixo que dono les gràcies perquè l'equip de govern ens va estendre la mà i tot el que hem consultat i amb les coses que hem xocat amb els impostos pues, no vam votar a favor. Mm-hmm. Perquè creiem que... Sí,
fem una roda, però més curta, si voleu, ja de la part fiscal, perquè hi ha un cert desconcert una miqueta, no dic aquí castellà, però sí que se n'ha parlat o se n'està parlant ja, sobretot des de l'any passat, de la famosa taxa de... d'escombreries, aquest nou impost que alguns municipis doncs, han vinculat al Consell Comarcal, veus pujades doncs, random, perdoneu l'expressió perquè és molt de carrer, bé, en tot cas, aquí a Castellà es va tendir majoritàriament per buscar un IPC, una referència a finals d'any, però a partir d'aquí sí que és veritat que el tema de residus no és exactament l'IPC, o va més per sobre de l'IPC.
Bé, bueno, una miqueta també la línia que comentava abans de que el pressupost o la virtut d'aquest pressupost s'ha d'emmarcar no només en el pressupost d'aquest any, sinó que els pressupostos, jo penso que és una cosa que s'ha de mirar en perspectiva, en la perspectiva dels anys, i que tu pots fer un pressupost en un any en funció de com estiguin les arques municipals, en funció... I això... a la foto finish de cada moment en el que estàs, és el fruit del que s'ha fet en l'àrea econòmica doncs, en els últims anys. Per tant, pel tema de les taxes, pues, exactament igual. Exactament igual. Nosaltres, a l'Ajuntament de Castellà, doncs, hem pogut assumir la crisi de pandèmia, la crisi energètica, gràcies a que s'havia fet uns pressupostos, i portem anys així, molt prudents. Molt prudents des del punt de vista de les despeses, però també i sobretot des del punt de vista dels ingressos. És a dir, els ingressos s'han pressupostat d'una forma prudent, amb màxims de previsions a ingressar, i les despeses, evidentment, no podien superar aquests ingressos. Aleshores, jo sempre insisteixo una mica en aquest concepte que és un potser un pèl més tècnic d'ingressos corrents i no corrents, perquè és important a l'hora de fer els pressupostos pues, que els ingressos corrents, que són aquells que et donen els impostos pues, més importants per a un ajuntament com és l'IBI, aquests ingressos, et puguin cobrir les despeses corrents, com el que comentava el Miqui, de recursos humans, la llum, la neteja... Per tant, aquesta coherència s'ha de mantenir. I en aquest Ajuntament, històricament, o com a mínim en els últims anys, les taxes i l'IBI s'han anat incrementant de forma majoritària en funció de l'IPC. Això que ha permès? Això ha permès que aquest equilibri entre els ingressos i les despeses s'hagi mantingut. Sí que aquest any doncs, va semblar que, bueno, que els vots en contra venien, nosaltres hem incrementat un 3% a l'IBI i la majoria de les taxes, amb algunes excepcions, perquè consultant les fonts que hem consultat, doncs apunten que l'IPC tancarà al voltant del 3%. Nosaltres havíem començat a fer el pressupost del juliol amb una previsió inclús superior, però a mesura que s'han vist les dades, l'hem rebaixat.
Diu ella.
Doncs jo, per exemple, tenia aquí unes anotacions, no? Des del 2020 a l'increment que farem ara el 2024, l'IBI s'ha incrementat un 11,15 a l'Ajuntament de Castellà, un 2,5 al 2020, després va haver algun any que no es va incrementar, l'any passat es va fer un 6 i ara s'ha fet un 3, un 11,5. L'IPC del 2020 al 2023 s'ha tancat en un 16,6 i el previst, si es confirma que és aquest 3%, serà un 19,9. És a dir, que en aquest període 2020, que estem agafant com a referència, perquè és l'any, malauradament, de la pandèmia, estem incrementant l'IBI per sota de l'IPC. Per tant, ens sembla una política prudent, ens sembla una política que ens assegura i que ens permet continuar prestant els serveis que creiem que són necessaris, que creiem que tenen molt bona rebuda i que no deixa de banda ningú, i és la política que creiem que s'ha de fer. I ens està permetent no renunciar a res. A mi em consta que actualment hi ha ajuntaments que estan tenint moltes dificultats per poder tancar els pressupostos del 2025, perquè no saben què hauran de retallar. Afortunadament, no és la nostra situació. En quant a la taxa de residus, doncs una mica la mateixa explicació. Estem fent i estem incrementant la taxa de residus tendint a que cobreixi el 100% del cost, que és el que marca la llei. El cost va variant d'un any a l'altre i, per tant, aquests ajustos s'han d'anar fent. Llavors,
Perdona, llavors vols dir que si fóssim un poble que recicla més, pagaríem menys en general, eh? No estic parlant ja de que si es pagui amb una gradació. Això és una miqueta el que es pretenia, no?
Aquesta és la pretensió també de la llei, que per això es diu tendir a una taxa justa.
Ah, que és però que... els ajuntaments subvencionàveu, no?, aquest impost per no carregar els ciutadans i els maleducàveu.
De fet,
no?
De fet és
una mica el parany, no? És un parany que ens hem fet entre tots, no? Ens hem autoenganyat una mica.
Bueno, l'Ajuntament està finançant part d'aquest cost, com qualsevol altre servei públic, sí, que per això els serveis públics són deficitaris i és l'explicació que existeixin les administracions públiques. Però, de moment, podem mantenir aquest equilibri i no hem hagut de recórrer doncs els increments d'alguns ajuntaments que l'any passat ja van ser del 40, del 50, del 100%, perquè s'han incrementat, alguns ajuntaments han incrementat un 30 o un 40 i a més han afegit una altra taxa, la taxa comarcal. Per tant, aquest any encara hi ha ajuntaments que pel 2025 preveuen increments de la taxa de residus del 40% per poder equilibrar els seus comptes i per això nosaltres no hem hagut de recórrer aquests increments tan desorbitats i tampoc de moment es planteja amb la taxa comarcal.
Amb el tema de les deixalles, del gris, del que es llença el contenidor gris, això ja ho vam comentar fa temps, que ens sortia molt car. Quan es va sortir per llei europea de que havíem d'igualar amb el rebut el que era el cobrir aquesta part del gris que va cremar i que ho estava pagant l'Ajuntament, vam comparar els preus del rebut dels castellarencs amb els sabadellencs i, evidentment, sí, ells estaven fent una pujada, un percentatge més gran, però és que partien d'una taxa inferior a la que estaven pagant a Castellà. Per tant, clar, nosaltres a Castellà teníem un percentatge més baix, però també és perquè partíem d'un import de factura de deixalles de l'any anterior que era més alt. Evidentment, si es facilita per part de l'Ajuntament una recollida selectiva que et convidi a fer una bona separació, ho poses molt més fàcil perquè la gent no llenci allà on no toca la brossa, o no llenci a la brossa vidre que seria reciclable. És tot un... A part de reduir i d'explicar molt bé com s'han de fer, ja fa temps que hauríem d'haver estat posant, per exemple, el que s'està fent a nivell de comerços, de passar pels comerços a recollir el cartró per separat l'orgànica i el plàstic, que això es pogués fer amb els porta a porta. I, evidentment, ara s'ha fet una adquisició que ve d'una subvenció d'Europa, dels Next Generation, per comprar aquests contenidors que permetin fer un primer estudi a certes zones de Castellà de com milloraria aquesta selectiva, el poder reduir aquest preu que ens costa fer el gris, que és això que costa tan car, aquests milions que ens costa els castellarencs. I per aquí va el tema de les deixalles. És una feina pendent de facilitar des de l'Ajuntament un bon reciclatge.
Potser aquest mandat no s'acabarà de veure clar, no? Però sembla que té pinta de que...
Ha d'anar lligat amb la renovació.
Més cap a finals de mandat, i a finals de mandat ja sabem què passa a tothom, sí. Que hi ha eleccions, campanyes electorals, i ningú pren grans decisions en any d'eleccions.
Bueno, però aquí ens trobem que ja s'ha allargat un any la concessió, que just havia acabat aquest mes de juny, es tenia d'haver fet una concessió nova, vull dir, ara teníem d'estar amb el tema d'una concessió nova, i no s'ha fet, no s'ha fet, suposo perquè hi havia hagut les eleccions en l'any anterior i no ha donat temps a preparar-ho, i vaja, jo crec que ara es té de posar fil a l'agulla per fer-ho, justament per lo que es comentava, no? Vull dir, es té de fer un sistema que el que recicli, que se sàpiga qui és i tingui descomptes i pagui menys. Jo crec que té d'anar aquí. Ara, amb aquests contenidors que aniran tancats, se sabrà qui els obre i qui ho posa en el gris i qui no ho posa en el gris. I llavors, bueno, l'avantatge, per tornar una mica amb el tema de la taxa, l'avantatge que hi havia aquí a Castellà, si els números, l'Holanda corregirà si ho dic malament, és d'aquí que a Castellà ja es pagava un 80% del cost, però això es va pujar un 20% l'any passat, Sabadell només pagava un 40%, i per això han tingut de dissimular amb una altra taxa per no pujar un impost tan bèstia, i algun altre municipi de la comarca ha fet el mateix, però vaja, ha sigut, crec jo, doncs, per dissimular. Aquí a Castellà, per sort, doncs, com que ja es paga un 80%, doncs no s'ha fet. Tornant al tema que abans hi havia el comentari, que amb la Yolanda, amb això, doncs hem estat comentant, no? Jo, venint del món empresarial, doncs, bueno, amb el tema dels números, tampoc em puc comparar amb les estadístiques de l'Institut Nacional, que són les que han pres ells, el Banc Inter, em sembla que era, i el Banc d'Espanya. Clar, per tant, nosaltres modestament podem donar la nostra opinió, però és clar, a l'hora dels números no les poden... Però és clar, si analitzem, ells al principi, quan es va començar els pressupostos el mes de juliol, com bé ha dit, era una mica més alt, havien fet el 3,3, els índexs en el mes de juny, doncs, estaven en aquest estil, el mes de juliol va baixar l'IPC un 0,5, el mes d'agost es va mantenir el 0, el mes de setembre ha baixat un 0,6, l'últim trimestre ha baixat un 1,1%. La previsió que nosaltres fem és de que no arribarem o estarem al voltant del 2%. Hi havia la incertesa de que amb el tema de la guerra a l'Orient Mitjà, doncs el tema del petroli com anirà. Va haver una mica de repunt a principi d'aquest mes, però ara s'ha tornat a regularitzar. Vull dir que tancarem aquest mes amb la baixada de l'oli també, que també es preveu i tot això, que crec que estarà a l'índex moderat. Però bueno, fins que no arribem a final d'any, aquest tema no podrem mirar qui tenia raó i qui no tenia raó en aquest cas.
Nosaltres, per la nostra part, i ara recordant una xerrada que vam tindre en campanya organitzada per Junts, una xerrada molt enriquidora sobre el tema de les bessures i dels residus, dels contenidors grisos. Sí que jo crec que faltarà una miqueta d'informació de cara al públic i a tot arreu, perquè les ODS de 2030, a mesura que anem pujant, ens anem acostant a les mesures que vol aplicar la Unió Europea, haurem de reduir molt o serem penalitzats. I a partir d'un pes o d'unes certes tones es pagarà rebuts molt més alts. Jo crec que hem de fer un bon sistema de fomentar, de donar a conèixer, de parlar amb la gent, perquè ja no és només a dintre el poble, sinó les urbanitzacions. Les urbanitzacions, els contenidors grisos s'utilitzen per tirar tot tipus de coses.
Però és d'arreu, no podem dir que ja reciclin pitjor.
No, jo no dic pels veïns d'allà, sinó pues, que hi ha gent pues, que fan diferents moviments, diferents obres, diferents tals, i tiren on poden, on veuen que poden tirar. Llavors, hem d'acudir una miqueta a la gent i saber donar a conèixer el tema, el que estem pagant de més a més, i aconseguir reduir les tones d'aquests residus. Seria molt interessant. Tenim plantes de reciclatge, tenim un poble amb el Punt Blau també, que amb el bomber nostre d'aquí del polígon, tenim l'empresa més avall que es pot tirar tot tipus de coses, i que el que hem d'aconseguir és transmetre a la gent la responsabilitat de que els contenidors grisos són per lo que són, i que tothom hi ha d'una forma, però veiem com ho aconseguim.
Nosaltres, fent referència a allò que vam organitzar de Junts, que va venir Climent de MOVA, o gerent de l'empresa MOVA, només hi ha una cosa que a mi se'm va quedar molt clara, no? Perquè li vaig fer la pregunta. El tema d'anar tancats, com es controlava, no? El que tiraven a dintre, perquè pot ser que obrin i tirin la cosa que no correspon. Llavors em va dir que el sol fet de que el ciutadà se senti controlat, ja només per aquest sol fet, ja recicla més. Perquè com que ningú veu el que aquí tires en el gris, doncs bueno, la gent que té mandra a reciclar, doncs ho tiren tot en el gris. El sol fet de que estaran controlats, aquest sol fet ja fa que se recicli més.
És una mica com el del radar, no? Potser passa el radar o no, però
sí, llavors... Una miqueta de...
Preventiu seria.
No, va ser interessant, potser... inclús, perdona, inclús fomentar aquest tipus de xerrades. Jo recordo que hi havia l'alcalde de Matapera al moment, el Nil, i va ser molt enriquidora. Jo crec que això hauríem de saber-ho traslladar en programes i en comunicació al carrer.
Suposo que això se n'anirà parlant, perquè si és aquest any, no sé si es dona temps a Llorona... Però bueno, perdona, abans de preguntar-te això, Yolanda, perquè em sembla que la Dolors me'n demanava com la paraula, no sé si...
No, deien que el fet aquest de que es treballa per pròrrogues de contractes es va allargant al moment d'estudiar quin és el millor sistema. És una cosa que
la pregunta seria per l'equip de govern. Teniu un calendari, una previsió de... Perquè això és un meló que si s'obre, doncs al final t'has de menjar tot.
No és pots, que s'ha d'obrir.
No pots obrir-lo i deixar-lo al rebost, perquè no.
Molt bé.
El tema de la recollida de residus és un temazo.
És un troncal.
És un temazo.
Fem un dia
És un tema que de moltíssima complexitat. No hi ha un sistema que sigui el millor. Tots tenen les seves coses bones i els seus inconvenients. Castellà en particular, i centrant-nos una mica més en el nostre municipi, és un municipi molt divers.
Molt híbrid. No?
És molt divers perquè tenim un casc antic de carrer estret, amb cases antigues, que poden passar determinats tipus de camions i pots posar determinats contenidors. Tenim una part més d'eixample, més de pisos, més construcció vertical, amb voreres més amples, amb carrers més amples, que et permet altres coses, i després tenim 7 urbanitzacions. Per tant, fa molt temps que estem visitant, hem anat al Bruc, hem anat a Girona, hem anat a Tarragona, hem anat a diferents llocs a veure com ho estan fent, quin és el sistema que s'està instaurant. Això no és una decisió ràpida, no és una decisió fàcil, és una decisió que és molt difícil. S'ha demanat un estudi a través del Consorci de Residus, ens està ajudant, i ja tenim una primera aproximació, i segurament a Castellà haurem de tirar per algú híbrid, que sigui diferent d'una zona del municipi a l'altra. Però en qualsevol cas, és cert que si reciclem més, el cost del tractament d'aquest residu serà més econòmic i serà més barat, però no perdem de vista que qualsevol sistema de recollida selectiva és molt car.
Que implicarà com una inversió extra, no?
És molt car.
I també s'haurà de pagar amb impostos.
I per tant, aquí el que a mi també m'agradaria parlar, si anem a través de... Bueno, si l'opció és el contenidor tancat, efectivament ja s'obrirà amb una targeta o amb un clauer o amb un xip, inclús hi ha tecnologia, hi ha...
El mòbil.
Punta que sí. És amb el mòbil, i allà quedarà constància de que quin veí obre, quina hora obre... Però a mi no m'agradaria parlar de control del veí, de que se sentin controlats. Jo penso que aquí s'ha de fer una feina prèvia de conscienciació, més que de control. Els ciutadans, jo penso que no s'han de sentir controlats, sinó que han d'estar convençuts de que separar i ficar cada fracció allà on toca és bo per ells, pel municipi, pel planeta i pel canvi climàtic. Per tant, hem d'invertir en tecnologia, evidentment que sí, però jo crec que hem de fer una inversió més en pedagogia, en explicar-ho i convèncer que no el ciutadà no ho vegi com una imposició, perquè ja dic que és... Si ho viuen com una imposició i que se senten controlats, i a més no veuran, potser, no ho sé, ara m'estic anticipant, una rebaixa significant en el rebut perquè el sistema és molt car, aleshores, bueno, que hauríem d'abordar aquest tema de forma més ràpida, a vegades les coses cal ficar-se per veure la complicitat que porten, i diuen que més val un pas lent però segur que anar ràpid.
Jo l'experiència que vaig tenir el 2018 de com avançats estaven a Itàlia sobre la recollida selectiva, que a més separaven fins i tot el que era el groc, el que són les llaunes per una banda del que és el plàstic per una altra, i que ho havies de posar en bosses que fossin d'alguna manera transparent i que si ho feies malament aquell dia et deixaven un gomet vermell i anaven apuntant. I la gent no es queixava perquè ho sabien que havien de fer aquest reciclatge, sabien el bé que feien fent-ho bé, o sigui, fent un reciclatge correcte, Per tant, jo crec que tampoc costarà tant si facilites el... Quan tu acabis al final d'any, hauràs fet tant de gris, i hauràs fet tant d'envasos, i hauràs fet tant de vidre que segurament t'abonarem. En el teu cas, que ho fas bé, tens una bonificació, i en el teu cas, que et passes de tot, doncs incrementem la factura. El fet que tu hagis d'invertir en un sistema de recollida diferent, jo crec que, bueno, és com quan descuides el manteniment d'una piscina i has de fer la coberta sencera, per treure un altre tema. Doncs és el mateix, vull dir, quan estiguem reciclant bé i estiguem reduint, segurament aquell fet d'haver fet el canvi a un sistema de recollida aplicable a les diferents zones de Castellà es veurà compensat a la llarga. Igual que diem que el pressupost és una cosa que esteu fent a la llarga el mandat, doncs en aquest cas el tema de canviar com recollim els residus i com els tractem ha de ser a la llarga. Ja portem molts anys al darrere d'aquest tema. Tenim casos d'èxit a nivell europeu de fa molts anys que ho estan posant al porta a porta. Anem lents, vull dir, no podem dir, oh, és que és una cosa tan lenta, però és que ja portem del 2018 a ara, 8 anys? No ho sé.
6 anys.
6 anys.
Nosaltres, amb el tema de porta a porta, hi ha en alguns municipis que han tingut de fer passos enrere. Vull dir, una mica suposo l'experiència que han anat veient d'altres municipis, jo crec que queda clar de que on hi hagin blocs de pisos no es pot posar porta a porta perquè no hi ha les vivendes adequades. Hi ha països que sí tenen un lloc en el vestíbul per poder posar cadascú les deixalles en allà i llavors les recullen. En aquí les vivendes no estan preparades per això. I llavors nosaltres creiem a les urbanitzacions i en les zones que només hi hagi vivendes, i en el casc antic, que majoritàriament tots són vivendes i que hi ha problemes pels vehicles grans, en aquí sí que es té de fer porta a porta, però a la que anem ja a la zona que hi ha un bloc de pisos, doncs en aquí es té d'anar amb contenidors tancats. Uh-huh. Nosaltres això ho tenim molt clar.
Jo crec que és feina i responsabilitat de tots intentar arribar-ho, i sí que estic molt d'acord amb el tema de la conscienciació. A veure on podem arribar i entre tots pues, intentar, pues, o per mitjà d'emocions o per mitjà de treball conjunt entre tots, saber trobar, pues, mirar, els altres llocs no estan funcionant, sí que és veritat que el porta a porta molts llocs han anat enrere.
Conscienciació i facilitar, per exemple, un exemple tan senzill com les papereres que siguin separades, vull dir, a Sardenya eren amb una paperera, tenies per les llaunes, el cartró, el general i orgànica. A les papereres que trobaves a cada cantonada del carrer, aquí no, aquí si trobes una paperera llences tot. Són maneres de fer.
Depèn de les zones, aquí s'han endut totes les papereres.
Però és que al final és que, és la conscienciació és per dir, el que estic fent anirà a parar a un bon destí. Tenim un objectiu i el fem compartit. No sé, jo ara em costa molt veure una criatura que et llenci un paper a terra i no baixi el recull i el deixi a la paperera, i això anys enrere no anava així. Ara a les escoles no veuràs que portin els entrepans en paper d'alumini, perquè s'ha fet el rockball i perquè estem treballant. No seria, el general no és això, almenys a l'escola que jo porto...
Sí, Dolors, però estaràs d'acord amb mi que quan arriben a l'institut tornen amb el paper d'alumini?
No és el cas que jo vaig conèixer.
Bueno. Nosaltres, jo el que sí que puc dir que potser estem més conscienciats, no poder, segur, estem més conscienciats els nens i els joves que no pas els grans, perquè nosaltres treballem amb joves i veiem com acaben algunes instal·lacions i alguns llocs, i de fet, i la gent potser no se'n dona ni compte, ho tenen a mà. Si llavors els vas ajudant amb algun tipus de cartells, d'iniciatives...
Pues com quan fumava tothom i tothom llançava la borilla a terra, llavors, i hem fet un gran canvi, és qüestió de canviar maneres.
Hàbits que es van modificant a mesura que...
Jo sóc optimista de que si ho facilitem, arribarem.
Doncs jo, tot el contrari. Jo estic veient la gent que està deixant les llaunes per tot arreu, en el passeig ahir mateix, allà a vora...
Això també, però no és...
Estan deixant les llaunes a les repises de les vivendes, estan bevent la cervesa, deixen la llauna allà, tiren els papers a terra, la jardinera que tinc a casa meva en tiren els papers a dintre la jardinera que tinc a casa meva, tinc d'anar traient, hi ha un que té aquesta mala costum, es veu que més amunt no hi ha jardineres, ho té de tirar a dintre la jardina, a la paperera, perdona. Llavors, jo veig, quan obro... Jo a casa reciclo jo, i tiro jo les escombraries, sempre. I quan obro, quan tinc de tirar en el gris, el mínim que puc tiro en el gris, i veig allà que al costat hi ha el cartró i el plàstic, i veig que hi ha els plàstics, hi ha els cartrons a dintre del gris, és que m'agafo una enrabiada que bueno, és que... El tenen al costat, eh? Uh-huh. I no ho fan. Llavors, és molt complicat. És molt complicat. Si no és amb imposició, que no seria lo seu, de que la gent, com deies el Julià amb el tema de les multes, no? Vull dir, si no... Perquè la gent no corri tant, doncs hi té d'haver-hi una mica de sanció. No tindria de ser així, però
perquè
crec que...
seria
perquè per la costum, per la costum de la gent... De la
qui
gent...
millor recicla, paga menys. Jo sóc més d'aquesta quota, just.
Tenim molts problemes amb les pipes, aviam correcte. Si algú m'ajuda.
Encara es mengen pipes al carrer?
Muntanyes de pipes...
Bueno, futbol,
on,
suposo.
No, no,
jo pensava que això era cosa de boomers.
Muntanyes de pipes, on es tiren els orgànics? Es tira l'orgànic, la pipa, o es tira l'orgànic?
Ui, que anem malament.
Orgànic, orgànic.
És que en recollim tantes,
orgànic,
tantes.
No, directe orgànic.
Quants deures que ens toca fer.
No, 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 però és que et dic perquè ho recullen allà a vora de pelades i d'això, no, no, era per solir. Però la veritat és que jo també veig que el tema de multes i amenaçar i prohibir és greu, i jo sóc més d'intentar, i quan ho fas...
Doncs jo sí que multaria la gent que no recull la caca del gos, per exemple.
Ah, no, això és un altre problema encara més gran, que ja surt de tot. Més gran,
clar, és que hi ha coses que són evitables.
Bueno, és tot, és que passen de tot, hi ha gent que passa de tot.
És educació.
I llavors amb algú, si li dius alguna cosa, diu no, i apago perquè reciclin. Ho tira tot en el gris, i jo sé d'alguns... de que potser has tret la conversa, diu no, i diu, jo ja pago amb el rebut d'escombraries perquè recicli, perquè tinc de separar jo. I si ja estan amb aquest pensament, és complicat.
Molt bé. Queden 5 minuts per acabar el programa, o 5 minuts i algun minut més, podem permetre'ns, sí, em diuen que sí, el tècnic, perquè volia fer una roda final, perquè no hem coincidit amb una taula amb els portaveus, falta l'amarga llàstima, perquè segurament donaria un contrapunt amb aquest tema, i és l'acord que s'ha produït a Madrid, o Madrid Generalitat, per enèsima vegada, podríem dir, el titular es desencalla la Ronda Nord. Bé, aquí fins i tot hi ha hagut un acord del Consell de Ministres, és una, diguem-ne, una inversió destinada a una despesa que es preveu d'uns 200 milions d'euros en 10 anys, i aquí diu que ni seran 10 ni seran 200, perquè ja portem tants anys que costa de visualitzar què passarà amb la Ronda Nord, i si voleu, en aquests 4-5 minuts, un posicionament ràpid aquí, una miqueta amb debat, Yolanda.
Bé, doncs... Per
això us ho creieu, ja hi ha aigua aquí, no?
Home, hi ha un conveni i hi ha un voluntat per les dues parts. Nosaltres, com a equip de govern, i ja fa temps que estem posicionats i que s'ha participat activament en treballar perquè això sigui, que aquest accés sigui una realitat. Per tant, no podem menys que celebrar l'acord i aquest conveni. El Salvador Illa, quan va agafar la presidència, de les primeres coses que va fer amb la primera jornada de treball va ser abordar aquest tema, i bé, ja està el conveni signat. Creiem que és molt bona notícia per a un municipi com el nostre. Creiem que els ciutadans i les ciutadanes de Castellà que treballen, que estudien fora de castellà, és un accés molt necessari per evitar el col·lapse que es produeix a Sabadell, i que per les empreses que s'instal·len a casa nostra, que el que fan és aportar riquesa, que el que fan és aportar llocs de treball, doncs també és molt bona notícia. Per tant, nosaltres ho celebrem, creiem que estem un pas més a prop d'aconseguir aquesta gran infraestructura. I des de la nostra humil posició com a municipi i com a equip de govern, vetllarem i farem tot el que se'ns demani per ajudar que això tiri endavant, i vetllarem també pel desdoblament de la nostra carretera, que serà el punt d'unió amb aquesta ronda. Per tant, no podem més que celebrar-ho, i esperem que ara sí, de debò, uns posen els diners, els altres dibuixen la ronda, i que això tiri endavant.
Sí, Dolors?
Jo, a veure, el fet és que ens tindrem al pont de Sabadell.
Ens tirem al pont, has dit?
No, el fet és que tenim el pont de Sabadell, que, com diu la regidora, incrementaran el moviment a la zona industrial, vol dir, fiquem aquí més camions. El pont no sé com el salvarem, perquè allò és un coll d'ampolla, i evidentment la retenció que es pugui produir en el moment de tap del pont la continuarem tenint. Una cosa és que els estudiants arribaran, si fan servir transport públic, que és el desitjable, faran el que estan fent ara, agafar el bus i arribar fins a Sabadell Nord i allà agafar el tren. Per tant, aquí, si estem pensant en els estudiants, hem de vetllar per al transport públic. Si estem pensant en com ens ajudarà aquesta Ronda Nord a nivell de castellà, jo veig que estem tenint encara el mateix tap d'ampolla que serà el pont de Sabadell. I a nivell de castellà, el tema de trànsit s'incrementarà per als camions. Per nosaltres, en haver fet una connexió a la Ronda Oest, seria un estudi que dintre d'aquest projecte, aquest dibuix que s'ha de fer des de la Generalitat, esperem que es contempli. Per tant, sí que és veritat que necessitem una connexió ràpida amb l'autopista, que no ens agradaria tenir, haver de passar doncs,
per un embut,
i la unió doncs, per al que seria el polígon de Can Bages era una opció també que valoràvem amb la possibilitat de fer un pont dual i rebre també algun dia doncs,
el tren
podria ser una opció. Llavors, com que l'estudi, la licitació d'aquest estudi de què suposaria l'arribada del tren es va començar a fer desembre de l'any passat i entenc que si no és aquest desembre serà el mes de gener que també tindrem aquestes dades, estem molt expectants a quines opcions s'obren i preocupats perquè tenim el pont, és que això és una realitat.
Ràpidament, bueno, que són ja les 8.
Jo no m'amoïnaria gens pel pont, perquè el pont no hi té de passar. Només la gent que tingui d'anar a Sabadell. El tema de... Aquí hi ha diferents estudis que s'han fet. Nosaltres vam fer venir a la Rosa, hem fet actes, vull dir, estem molt actius amb el tema aquest de la connexió de la Ronda 9 i continuarem estant a la comarca. Hem fet reunions a Sant Quirze amb tota la comarca, amb Junts, i vam portar la Rosa aquí, no? Llavors, crec jo que amb el desdoblament de la carretera i amb la ronda, amb la rotonda a la cruïlla de la fàbrica del vidre, a partir d'allà doncs, hi té d'haver-hi l'eixamplament i es té de fer un viaducte que vagi fins al túnel, que passi per l'Avinguda de les Palmeres, soterrat, sense tuneladora, com vol fer Sabadell, i allà anar a parar a la ronda oest.
Però
a la ronda
connectaràs
oest.
El dibuix, ve a connectar a la zona del...
Tu, del en, paral·lel, tu en paral·lel en allà a el que és l'entrada de Can Rull, ai, del Turull, en allà, en els laterals, s'eixampla la carretera, tens alçada perquè els cotxes que passin pel centre vagin cap a Sabadell, cap al pont, només els que tinguin d'anar a Sabadell, i els altres després s'uneixen, i a partir d'aquí també jo sóc de l'opinió de fer-ho amb el tren, perquè surt en el mateix punt d'allà a l'Avinguda de les Palmeres, la curvatura des de les cotxeres que hi ha
del part del nord dels
catalans, exacte, allà hi ha les cotxeres, la continuació de les cotxeres, segons el La Rosa, que és el que coneix i porta molts anys estudiant, surt en el mateix punt allà a l'Avinguda de les Palmeres, i per sota passa el tren, com hem vist a Amèrica i això, aquí em sembla que no n'hi ha de viaductes aquests que el tren estigui
previst per sota. Els 10 anys que deies, que no ens posarem d'acord, que ja està, està claríssim.
I els 200 milions.
Jo vaig ràpidament, perquè és un tema que a nosaltres ens preocupa molt des de fa temps, ho hem dit moltes vegades, és un tema que no solo queixem accés, però és un tema que sap a l'ajuda del govern actual, que és un tema que jo sempre trec, que sempre m'he queixat. Jo crec que són molts diners, la Ronda Nord també, i no buidaran, no trauran el tap, perquè la C58 entre Terrassa, Sabadell i tots està col·lapsadíssima. Jo crec que el gran projecte era la B40, perquè quan nosaltres anàvem al Cali de jovenets tots ja hi havia el primer projecte. No sé quants diners ens hem gastat en projectes, amb dinars, amb taules de treball. La qüestió és que està clar que 10 o 12 anys potser ho tindrem solventat, però sí que és una miqueta raó a la Dolors, amb el sentit de que cada vegada que va venint més gent aquí, més blocs de pisos, més indústria, més camions, cada vegada que vulguem fer una intervenció, el col·lapse de trànsit pot ser brutal.
Bueno, és que és un tema que s'ha durat sempre la dada, i amb això ja tancaríem el debat avui. I és que crec que Castellà és l'únic municipi de Catalunya de més de 20.000 habitants sense un accés directe
a l'autopista,
a una via ràpida. Per tant, jo crec que des del punt de vista ja de govern superior, supramunicipal, això algú ha de posar una mica fil a l'agulla, i si són aquests 10 anys, pues que siguin 10 anys, però ben fet i amb obertura.
I una sense ciutat tren. Com Sabadell, que no té rondes al voltant, perquè normalment tenen rondes de circunvalació.
Sí, sí, no, però bueno, estarien tancant, aquí sí que estarien tancant amb la ronda, no sí que estarien...
Faltava llavors la part oest de Sabadell, fins a Barberà, faltarien aquí. Però vull dir que ciutats importants com Sabadell, que no tingui tota una ronda exterior, que es tinguis de travessar pel mig per la Gran Via, que està col·lapsada, doncs és, no, jo, és un problema.
La Gran Via l'evita tothom. No, jo no sé per què hi ha cotxes per Gran Via, si tothom l'evita.
Ara és el moment de passar, jo passo tranquil·lament, esteu tots.
Doncs moltes gràcies als quatre, també a la nostra audiència i al company Adrià Tirado, a les vies de so. La propera sessió del debat, doncs com cada dimecres, cap a les 7, 7:15, aquí serem. Bona nit.
Bona nit, gràcies. Bona nit.